En marxa els treballs per la millora de la passera de travesses de fustes entre les Muscleres i la platja de Sant Martí d'Empúries. Es renovarà tot el material i es millorarà la base perquè l'estructura pugui aguantar molt millor els embats del temps i la sorra. També s'actuarà a la barana de fusta de la Miranda d'Empúries. Primer pas per crear el Consell Consultiu de la Gent Gran. L'Escala va acollir ahir a la tarda una xerrada informativa per constituir el Consell Consultiu de la Gent Gran, aquest òrgan de participació i consulta entorn de temes relacionats amb la gent gran, una proposta que ja es va començar a treballar al municipi l'any 2022. L'atur s'estabilitza per tercer mes consecutiu. L'Escala tanca el gener amb 316 persones a l'atur, la xifra més baixa, assolidant el primer mes de l'any d'ençà que es tenen registres. A més, la taxa en el municipi s'ha mantingut estable des del novembre i, si es compara amb el mateix període de 2025, actualment hi ha un 7,3% menys de desocupats. Oberta la convocatòria de subvencions per al transport escolar i restauració de façanes. Les sol·licituds es poden presentar fins al 9 de març al Registre General de l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a la pàgina web municipal. Pel que fa a les subvencions als clubs esportius, el consistori enguany ha agilitzat els tràmits i ha pogut entregar les ajudes abans de final de temporada. La cursa de la dona de l'Escala assoleix la xifra més alta fins al moment. En la novena edició, dedicada a la síndrome Charcot-Marie-Tooth, ha recollit més de 13.113 euros. Els diners serviran per accelerar la investigació d'aquesta malaltia minoritària que afecta una de cada 2.500 persones. I el temps, núvols abundants tant avui com demà, però amb poca pluja, garbí que s'anirà reforçant i demà bufarà amb ganes. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 4 de febrer. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts a les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora que dedicarem íntegrament a parlar de medi ambient, concretament del transport, que aquesta setmana ja n'hem parlat en diverses ocasions i també en vam parlar la setmana passada. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
És dimecres i els dimecres vol dir que ens toca parlar de medi ambient. Per aquest matí ho tenim a punt el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, fidel presentadora. Aquí estem.
Aquí estem.
Una setmaneta més. I avui tenim el Toni Ferran
amb nosaltres. Ferran. Sí, sí, i avui parlem de que a hores d'ara és més fàcil anar amb patinet de Tarragona a Barcelona que anar amb tren, i que d'aquí poc potser ens estira un carruatge i també arribarem abans a Barcelona que anant en tren, no?
I tant, això per descomptat, eh? Qui ho dubti és que no entès de què va la cosa encara.
Bé, com acabarem amb aquest xou? L'acabarem?
Bé, podem començar...
Jo començo per la conclusió. Això és el resultat de la falta de manteniment de fa més de 20 anys, perquè el 2007 ja hi va haver una manifestació, el 2007 o per
sí,
ella,
sí, sí.
Ja hi va haver una manifestació per tot aquest tema. Han passat gairebé 20 anys i estem igual o pitjor?
No, no, estem sense cap dubte, molt pitjor. D'acord? Això que apuntes tu al 2007, el tema de les infraestructures, ja es va posar sobre la taula. De fet, tothom sap que això va ser un dels elements que va iniciar, no?, tot el procés, diguéssim, de reclamació d'aspiració nacional de Catalunya més recent, no? I l'inici de tot, no ve pel tema del finançament, sinó que l'inici de tot ve per la crisi de les infraestructures. Crisi de les infraestructures que uns quants anys després, no?, quasi 18 anys després, tornem a estar al mateix lloc. I efectivament, molt pitjor.
Jo volia fer un apunt. Perquè ara m'ha vingut al cap, quan heu dit la data, m'ha vingut al cap l'any 2017, que segurament tots recordareu. I si feu memòria, hi havia doncs, una sèrie d'accions al carrer i unes proclames, una sèrie de moviments ciutadans per assolir la independència
tot
de Catalunya, etc.
Del procés, en podríem dir.
Efectivament. Llavors, la culminació era... aturar Catalunya, i una de les propostes, de les proclames que es feia en aquell moment, era col·lapsar tota la xarxa viària, ferroviària, etc. És a dir, que hem arribat fins a aquest punt sense haver de fer absolutament res. La qual cosa no deixa de ser trepidant, sorprenent i garratibant. Jo avui, com heu observat, no he fet cap introducció, acostumo a fer-la, i el motiu és que aquest tema té un enllaç molt col·lateral amb el medi ambient, òbviament el té, però és molt col·lateral. Llavors, jo crec que avui el Toni farà de mestre de cerimònies, mai millor dit, i ens explicarà des del seu prisma, doncs, els perquès, els ets i uts, com dic jo de vegades, d'aquest caos, ja no només de Rodalies. Jo crec que estem visquent un caos a molts nivells i la ciutadania... no està rebent les respostes, ni les dimissions, ni les assumpcions de responsabilitats que caldria. Llavors, a partir d'aquí, Toni, tu mateix, per on tu vulguis adreçar-ho, jo seguiré com si fos un vagó, Tu portes la màquina.
Doncs anem fent camí, perquè aquest és un tema complex, evidentment, té múltiples, diguéssim, entrades, té múltiples mirades i múltiples, diguéssim, problemàtiques, no? Però hi ha una cosa, i permeteu-me, no, amb tots aquests anys que porto aquí venint els dimecres a col·laborar, no?, a fer la col·laboració aquesta quinzenal, no havia fet mai servir una publicació meva, un article, jo vaig fent coses, i aquesta m'ha semblat que sí que era oportú esmentar-la, que és una publicació que es va fer l'agost del 2026, amb una a 25, és a dir...
Espera un segon, puja't una miqueta el micròfon que et sentirem millor.
Així és millor, ara?
Així millor.
Vale, doncs és una publicació que es va fer l'any 2025, a l'agost, amb una revista que es diu La Gralla, i que porta per títol La línia de Rodalies R4. Cada dia pitjor, i ara ja en risc de col·lapse permanent, no? Això estàvem posant sobre la taula l'any 2025. Una dada, perquè sigui entesa també aquesta magnitud de la tragèdia, no? En el cas de Gelida, ja sabeu que jo soc de Gelida, fa 160 anys que el tren va arribar a Gelida, no? És una dada, jo crec, rellevant, no? I després de 160 anys que arribi el tren a Gelida està passant una cosa curiosa, no solament a Gelida, sinó en el conjunt de la xarxa. És a dir, 160 anys després de que arribi el tren a Gelida, estem arribant a Barcelona amb més malament i amb més temps de viatge. La qual cosa sembla com una contradicció, no? Diguéssim, les persones pioneres que posen en marxa el sistema de ferrocarril, en aquest cas, la línia R4 aquí a Catalunya, jo crec que estarien flipant si es donessin compte de la situació actual 160 anys després, no? I, per tant, això és molt preocupant. Sempre les mirades enrere són necessàries, eh? Perquè si no es fa la mirada enrere, sembla que les coses són acabades d'arribar, no? Són com molt recents, no? I ara anirem amb els temes de medi ambient, però per entendre això hem d'entendre que estem en un col·lapse, és a dir, estem en un col·lapse de tot el sistema ferroviari català, no? I quan diem ferroviari, no només estem parlant de viatgers, també estem parlant de mercaderies. Penseu que una de les estratègies ambientals, o dues de les estratègies ambientals molt importants que hi ha a casa nostra, és el transport públic, que sigui eficaç, perquè si un transport públic per ferrocarril de viatgers és eficaç, sempre recordeu també una altra cosa, que sempre quan parlem de trens, sempre hem de parlar de trens més autobús. Ara, sap greu dir això, perquè sembla que la xarxa de Rodalies s'hagi transformat en una xarxa d'abusos, Però... sempre per entendre, i ho vam explicar en un programa, com s'arriba a tots els llocs del territori, hem de tenir el combinat, no? Tren més autobús interurbà. Doncs bé, aquesta xarxa immensa de transport públic de persones també està, diguéssim, en una situació realment molt complicada, però després hi ha una altra xarxa també que està en una situació extremadament complicada, que és la xarxa de mercaderies, que fins i tot se'n parla molt poc de la xarxa de mercaderies. Penseu quan parlem de mercaderies, estem parlant de mercaderies al port de Barcelona i també al port de Tarragona, no? I tota la logística de transport internacional de mercaderies. Catalunya, sabeu, és un dels països que té un percentatge de transport per tren baix de mercaderies, estaríem parlant al voltant d'un 5%. La immensa majoria es fa encara a data d'avui per carretera i amb camions, però hi ha tota una estratègia d'intentar muntar un corredor de mercaderies, no? Aquest corredor de mercaderies que s'està intentant muntar també està col·lapsat. I aquí, qui hagi seguit una mica les problemàtiques aquests dies, sap que hi ha un túnel molt famós, que s'ha fet tristament famós, que és el túnel de Rubí, no? Aquest túnel de Rubí està col·lapsant tota la sortida de mercaderies del port de Barcelona. Ara es comença a posar sobre la taula, Si anem al port de Barcelona, es comença a posar sobre la taula la quantitat d'estoc de mercaderies que estan allà quietes, perquè l'únic camí que poden sortir és en transport per camió. Per tant, ostres, les conseqüències ambientals d'això és que són enormes. Imagineu-vos tot el col·lapse de les mercaderies que no poden sortir en tren, totes les dificultats dels viatgers que no poden arribar, i quan parlem de dificultats de viatgers, també hem d'entendre que s'estan en un rodal, no?, que podríem fixar sobretot a uns 150 quilòmetres al voltant de Barcelona, on hi ha més població. Doncs amb aquest rodal, la quantitat d'increment que s'ha hagut de fer de cotxes particulars, que ja s'havien quedat, diguéssim, al garatge, i la gent havia optat pel transport públic, no? Tant fos amb autobús com fos amb tren. I el transport amb autobús, per exemple, moltes rutes s'estan incrementant, i això també se'n parla poc, entre una hora, dues hores i mitja, per fer el mateix recorregut que abans es feien 40 minuts, 30 minuts. Per tant, si anem sumant tot això, tots aquests temps i totes aquestes dificultats, ja podeu veure que estem davant també d'un problema ambiental greu, en el sentit de que això comporta més emissions, no? Més pèrdua, diguéssim, també d'eficiència i competitivitat, i tot això té unes conseqüències i unes derivades ambientals molt greus. A banda, no?, de la infraestructura, Si voleu, anem a poc entrant en tot això.
Bé, Jo entenc el que estàs explicant, entenc aquestes derivades de la situació caòtica que es viu a nivell de transport, passatgers, mercaderies, podríem dir que va una cosa lligada amb l'altra. El que no acabo de veure és que això en percentatge, no sé si tens alguna dada o demano massa, però en percentatge jo crec que el transport de viatgers amb aquest mitjà, amb el ferrocarril, no deixa de ser puntualment, com ho diria, col·lateral. És a dir, el major gruix de transport a nivell de ciutadania es fa amb vehicle privat, i com has explicat, el major gruix de transport de mercaderies es fa a través de carretera amb camions, amb vehicles cisterna, etc. Llavors, no sé fins a quin punt aquesta situació caòtica que afecta al sistema ferroviari i per extensió doncs complica tota la circulació a molts nivells, pot tenir un efecte realment notori en percentatge.
El transport de mercaderies potser sí que es fa molt per carretera, però déu-n'hi-do, el transport de tren, de persones, per casos d'oci, jo crec que sí que s'utilitza més el vehicle privat, però per casos de feina... Jo, per exemple, durant una època bastant llarga de la meva vida agafava el tren per anar a Barcelona i tornar cada dia per feina, i el tren de les 7, que no és a les 7 en punt, surt una mica abans, que va directe a Barcelona, anava ple cada dia. Vull dir...
Per això dic, Marina, que estaria bé tenir els percentatges, perquè jo també he fet, m'ha tocat fer per tema de feina, el recorregut en cotxe des de Tarragona a Cerdanyola, des de Tarragona a Sant Cugat, cada dia, anar i tornar, anava, per cert, per l'Ordal, per no haver de pagar l'autopista, i, òbviament, doncs era un trajecte llarg i pesat. Hi ha molta gent que es desplaça per autopista, per autovia, per carreteres secundàries, carreteres comarcals. Hi ha moltíssim trànsit a tota Catalunya i potser, amb tot el carinyo, perquè jo també he estat usuari de Renfe, quan era Renfe i no era DIF, doncs, òbviament, el que tu dius, Marina, els dies punta, doncs els divendres per la tarda, quan tots els estudiants de Barcelona tornen cap a comarques, doncs, efectivament, els trens van plens fins dalt, no? Però en el dia a dia, doncs, caldria veure aquesta quantificació, no?, del transport per carretera versus transport ferroviari.
Bé, sí, dades, suposo que al llarg dels propers mesos aniran apareixent, no?, perquè, clar, això és un fet ara concret, que acaba de produir-se, i que el desllorigador de tot això, curiosament, no deixa de ser un accident de tren que es produeix a Gelida, no? Perquè, de fet, la tempesta perfecta no es comença amb l'accident més greu que va haver-hi, diguéssim, a Andalusia, sinó comença per l'accident, perquè aquell no té relació amb tot el que està passant aquí a Catalunya, no? Comença per l'accident de Gelida, no? L'accident de Gelida el que provoca és un efecte en cadena, no?, de fets, d'esdeveniments, no?, i apareixen com coses que són realment sorprenents, no? Perquè si no, jo crec que si algú no té la capacitat de sorprendre's, quan hi ha unes administracions, Adif és una d'elles, no és l'única administració, també és Renfe, en aquest cas, no?, l'operador, que sembla que desconeixen l'estat de la xarxa, no? És això, a mi em sorprèn molt que els responsables d'una cosa no sàpiguen com està la xarxa, que ells mateixos estan tutelant i estan seguint, no? Això no treu que puguin aparèixer uns temes puntuals per pluges, que sí, potser greugin algunes situacions, però la base dels problemes no és aquestes pluges recents. La base dels problemes són problemes endèmics que es van arrossegant any rere any. Algú pot dir, per exemple, suposo que heu vist fotografies, i a la piulada se n'hi ha posat dues molt, molt significatives que han sortit per totes les xarxes, no? Una és el famós fals túnel de la via del Garraf, no?, en el qual hi ha un pilastre que s'aguanta amb tres fustes i com una meravella, no? Això no té res a veure amb les pluges, això no té res a veure amb l'accident de Gelida, això té a veure amb una cosa, que és la manca absoluta de manteniment, no?, per part dels responsables de la infraestructura. I si algú diu que desconeixia això, un responsable de la infraestructura em diu, és que no ho sabia, jo li diria, sisplau, agafa la porta i surt, perquè tu com a responsable de la infraestructura no pots al·legar ni ignorància ni desconeixement, no? I has de saber exactament on t'estan. Ara resulta que han hagut de fer una cosa com surrealista, no? Que és agafar maquinistes, agafar tothom i vinga, tots a patejar-se les vies per veure si trobem on hi ha el problema. Home, si algú es creu que això és una cosa sèria, això de sèrie no té res, no? I tornem a les conseqüències ambientals, que sí que són molt greus, perquè tots aquests fets el que provocaran també, i això no és un tema menor, és un endarreriment d'estratègies. És a dir, el Parlament de Catalunya, el Govern de Catalunya, fa molts anys, i això ho vam parlar en un altre programa, ja va fer unes famoses directrius nacionals de mobilitat. Aquestes directrius nacionals de mobilitat contemplaven, entre altres coses, no?, l'impuls de mercaderies. Si volem que el transport de mercaderies sigui eficient i es faci majoritàriament per ferrocarril, no?, això contempla, doncs, una bona infraestructura de transport de mercaderies, uns bons intercanviadors entre tren i camió, no?, una xarxa després de distribució local, un transport a llarga distància, la capacitat de poder posar grans trens en circulació. Totes aquestes obres, amb l'endarreriment que ara s'ha posat sobre la taula, que serà un endarreriment que no durarà, per desgràcia, ni un mes, ni dos, ni tres, jo crec, i vull ser optimista, que d'aquest atzucat no hi sortirem en 10 anys, d'acord? La magnitud de la tragèdia és enorme, i 10 anys més tenim que suportar, diguéssim, aquest nivell de caos constant amb el transport de mercaderies és molt greu. Les conseqüències ambientals d'això són gravíssimes. I les conseqüències per la gent ja és que no tenen nom, no? perquè si els transports ha de ser fiable, ha de ser segur, ha de ser, diguéssim, eficient, i fins i tot, encara que tímidament, per les notícies, perquè tampoc se'n parla bé d'això, comencen a dir, no, és que l'imatge reputacional que té el port de Barcelona començarà a caure si no pot treure mercaderies, les poques mercaderies que treuen tren no les pot treure. Home, però quin país vivim? I després una altra cosa encara molt més greu, eh? El disseny que s'està fent del corredor del Mediterrani amb el tercer fil tampoc serà la solució. Això és una solució provisional a l'espera d'un corredor realment segregat de mercaderies. Per tant, fixeu-vos que a nivell ambiental avenim d'unes infraestructures que haurien de ser eficients en transport públic, que haurien d'aconseguir que en comptes de 400.000 veïns, persones, fessin usuaris de Rodalies, n'hi hagués 1 milió, no? I que en comptes de portar un 3% de mercaderies en tren, en portéssim el 70% en tren, no? Féssim les coses ben fetes. Doncs imagineu-vos no fer això, anar endarrerint els calendaris i en una situació, diguéssim, d'intentar millorar els temes ambientals. Evidentment, i es veu que això també entrem en un problema ambiental de grans dimensions, encara que potser a data d'avui, degut a l'impacte del transport de mercaderies de viatger, no sigui encara tan greu. Però, escolta, si no solucionem tots aquests temes, la magnitud de la tragèdia anirà augmentant, eh? I el col·lapse que ha provocat pel transport de mercaderies per carretera cada dia serà més gran.
Clar, jo aquí he de fer, em toca fer, em toca i ho dic amb alegria, toca fer d'advocat del diable, perquè estem sovint barrejant models, i això és una cosa que a mi em descol·loca molt, no? Perquè per una banda estem dient que volem comerç de proximitat, que volem eficiència, no només energètica, també en el transport, a la gestió de residus, amb l'aigua, amb tot, volem ser eficients, però en canvi seguim mantenint un model que jo diria que no ha canviat en els darrers 200 anys, que és el d'importació-exportació, que per un país com a tal, o un estat, és un model necessari. Molt bé. Però com migrem des d'aquest model que fa tan necessari el transport de mercaderies per carretera, per tren, per vaixell? Compte, que no n'hem parlat d'això. Estem portant mercaderies al port de Barcelona i al port de Tarragona des de llocs com la Xina, com la Índia, és a dir, que on està l'eficiència després traduïda si hi hem esgotat qualsevol mena d'eficiència portant productes que venen de molts i molts milers de quilòmetres mar enllà, no? Llavors, clar, aquesta és la paradoxa que vull posar sobre la taula, Toni, perquè jo entenc, entenc perfectament que l'impacte ambiental de qualsevol activitat humana sempre hi és, i sobretot quan no es fan les coses amb seny. Però, per altra banda, estem, jo crec, que barregen dos models, un que seria, diguem-li, el capitalista, el de importació, exportació, la balança comercial famosa que ens explicaven de petitets i que jo no vaig aconseguir mai entendre. I després hi ha, doncs, aquesta altra vessant, no?, que és la més woke, amb perdó de l'expressió, però jo crec que és la més adient, no? Que és aquesta corrent woke de que tot ha de ser de proximitat, tot ha de ser quilòmetre zero, tot ha de ser comerç just, i estan ballant entre aquestes dos aigües, no? Jo crec que seria interessant migrar o buscar un punt intermig que pugui ser equilibrat, no?, entre aquests dos models. Com ho veus, Toni?
Bé, no, això és així, no? Diguéssim, aquí el que sempre parlem nosaltres és de com gestionem això, no? Efectivament, a data d'avui, avui, no? Avui que som, si no recordo malament, 4 de febrer del 2026. Vull dir, per no equivocar-me amb la data, no? A data d'avui, la immensa majoria de mercaderies no són de quilòmetre zero, d'acord? Això és una obvietat. Tampoc són de comerç just, tampoc és de comerç de proximitat. Però això no treu que s'hagi de fer un esforç, no?, per avançar en això i augmentar els percentatges. Catalunya no pot ser tot el 100% de la seva producció i tota l'alimentació dels catalans i catalanes, no?, no pot ser tota ella de quilòmetre zero. Això és una obvietat. Ara bé, que no pugui ser tot el 100% de quilòmetre zero no vol dir que ens hàgim de quedar amb un 10%. no? Vol dir que a la millor s'han de fer esforços per arribar al 30, al 40, al 50. Jo crec que fins i tot es podria arribar a un 60, però ja quan comencéssim a pujar més amunt difícilment podríem assolir-ho, d'acord? És impossible arribar al 100% amb tot, amb sabates, amb roba, amb alimentació, no? Amb medicines, clar, perquè si solament parlem d'alimentació és una cosa, però és que ni amb alimentació podem arribar al 100%, no? Però sí que s'han de fer esforços per anar cap allà, no? És a dir, els governs i les estratègies que s'han de fer ens han de permetre fer un acompanyament i anar que el percentatge de quilòmetres de producció local i comerç just cada vegada sigui més gran. Això com a estratègia ha de ser així. En aquesta estratègia sí que és molt important el tema del transport i sí que és molt important el tema del càlcul d'emissions, d'acord? És a dir, i això m'ha agradat que obrissis aquest meló, com dius tu, dels vaixells, no? I posem sobre la taula, aquí us pensaria que ara parlaríem del Mercosur i parlaríem de l'acord amb l'Índia, eh? Però va bé com a exemple, d'acord? Perquè una de les coses que es posa sobre la taula és la portada en vaixell, no? Ja sabeu que les mercaderies, el gran transport de mercaderies no és amb avió. Alguna petita part vindrà amb avió, però la immensa majoria de transport de mercaderies internacional és via vaixell marítima, no? Doncs bé, si nosaltres incorporem el càlcul d'emissions a tots els productes, no? Evidentment que aquests productes que venen de més lluny sortiran amb un càlcul d'emissions pitjor. D'acord? Per tant, es pot obrir una estratègia de certificació de productes en les quals l'usuari ja comenci a entendre també la seva petjada, diguéssim, ecològica i la seva petjada d'emissions. Evidentment, els productes de quilòmetre zero són productes que això, el seu càlcul d'emissions en general, sempre pot haver-hi excepcions, serà molt petit. I després aquí s'obre una altra porta. Jo crec que potser d'això en podem fer un programa específic, perquè jo vaig tenir la sort, no?, i l'oportunitat de conèixer una estratègia molt potent de quilòmetre zero en menjadors escolars, i que no venia en cap cas per obligació, sinó que venia per una seducció, no?, per un procés de seducció i per un procés de participació voluntària. Per tant, no estan ni obligats i ho fan perquè volen, no? I amb aquesta estratègia de menjadors escolars hi ha bona part del producte que es fa, que és de quilòmetre zero. I com es fa si no estàs obligat i la llei no t'empara? Doncs es fa amb estratègies, diguéssim, de fer entendre als que prenen decisions de compra les bondats d'aquests productes i la seva col·laboració amb productes de proximitat, i estratègies també de portar-li, dinamitzar activitats a les escoles amb persones famoses, sense cost, si participen d'aquesta estratègia. Per tant, és una estratègia que, insisteixo, no estan obligats, els que ho fan perquè volen i ho fan com un plus, no? I, curiosament, en aquest subsector, no d'alimentació global del país, però en el subsector menjadors escolars, aquí sí que el 70% seria d'aquesta lògica sense estar obligats. Per tant, ostres, vol dir que el país es mou, vol dir que hi ha iniciatives, vol dir que hi ha gent que té moltes iniciatives posades al cap amb aquestes estratègies. Això mateix que estem parlant ho podem traslladar, doncs, al tema de Mercosur o l'acord comercial amb la Índia, no? I fixeu-vos que les peces del tauler s'estan movent. Per tant, el moviment d'aquestes peces en el tauler també ha de ser que ambientalment no surtin pitjor, sinó que com a mínim estiguem igual i desitjablement millor, no? El balanç global sigui, si pot ser, millor. I aquí insisteixo que hi ha una porta que és important, que la normativa sí que ho empara, que és el càlcul d'emissions, no? I per tant, amb el càlcul d'emissió, el que surt molt ben beneficiat i el que surt molt reforçat, evidentment, són les estratègies de transport públic i transport públic també col·lectiu de mercaderies, no? Però per poder fer això, què necessitem? Bona xarxa, bona infraestructura, que sigui eficient, que estigui posada al dia, que sigui competitiva, no? Tenim exemples a casa nostra de tot això? Sí. En tenim dos, curiosament, de bons exemples, no? Cadascú valorarà d'aquests dos quins li sembla que és millor. Tenim un bon exemple que és el metro de Barcelona, la xarxa de metro de Barcelona. I tenim un altre bon exemple que és Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, no? Que fins i tot, amb el famós poble aquell, si recordeu, el tren de la Pobla, que és l'última cosa que el Ministeri es va voler treure de sobre, no? Que el volien tancar, el tren de la Pobla que va de Lleida a Pobla de Segur, el volien tancar, i el van dir a la Generalitat, ens el quedem, doncs ens el quedem. Doncs aquest tren, si veiéssiu les inversions que s'han fet, i veiéssiu l'estat dels vehicles, i veiéssiu l'estat de les vies, va, és estar tot el dia. I era una ruïna, i no solament una ruïna, amb una infraestructura absolutament precària. Quan la Generalitat agafa el que inicialment eren els ferrocarrils de Sarrià, hem de fer història, eh? Hem de fer mirada enrere sempre, important. També eren com una rèmora, eh? Era una cosa que s'havia fet en el passat, no per les administracions, sinó per iniciativa, entre cometes, d'empresaris i popular. El funicular de Gelida, per exemple, avui sortirà a Gelida diverses vegades, a part de l'accident, també el posa en marxa l'iniciativa popular. No el posa l'administració pública en marxa, el posa l'iniciativa popular de les persones que volen anar a treballar a dues fàbriques de paper, que era en aquell moment la fàbrica Lluís Guarro Casas i el molí de paper la Gelidensa. I el 90% dels veïns i veïnes de Gelida treballaven a aquests dos molins. La iniciativa popular va fer que es muntés un funicular amb l'objectiu inicial de portar els treballadors a baix, al riu, que és on hi havia els dos molins, salvant un desnivell d'uns 300 metres amb una via de funi al voltant 2 quilòmetres. I això no ho fa l'administració pública. Això fa una iniciativa popular. Després...
Privada.
Privada, sí, sí. Després, quan arriba el tren, al cap d'aquest famós línia de tren que passa per Gelida i passa justament pels molins paperers, ja també s'incorpora l'ús del funicular a anar a agafar el tren. Però penseu que en aquesta època que estic parlant, anar a agafar el tren, volia dir anar a agafar un tren, bueno, ara direu, hòstia, és que estem igual ara, 160 anys estem igual, un tren cada 2 hores o cada 3 o cada 4 que hi havia en aquella època. Vale? Per tant, no era l'objectiu, me'n vaig a Barcelona en mitja hora, no? Però aquestes iniciatives que en el passat inicien de manera privada i popular, no? Després l'administració se les fa seva. Generalitat de Catalunya es fa seu tot això i ho agafa en un estat precari, perquè això requeria inversions, no? I requeria moltes coses. I què fa la Generalitat? Revoluciona tot això, ho posa al dia i ho posa en un servei eficient. Cosa que ni Adif, ni Renfe, ni el Ministeri en Rodalies han fet. I ara sí, tots ploren, eh? Perquè hi ha una colla de ploraners ara, no? Però, ostres, sisplau, torno al principi, eh? Si, Joan Ramon, si tu fossis el responsable d'aquestes coses, estic segur, vaja, 100% segur, que tu sabries exactament on estan tots els problemes. Una altra cosa és que els poguessis solucionar, però que sabries exactament on estan totes les llufes, vaja, això ho tinc, vaja, claríssim que ho sabries, no?
Bueno, per al·lusions, eh? Algun dia potser sí que seré responsable d'alguna cosa més que de casa meva. Aquí hi ha diverses coses en joc. He de tornar a fer d'advocat del diable, perquè és que m'ho poses en safata de plata.
Endavant, endavant.
I, clar, tu ara comentaves el metro de Barcelona. Lògicament, és una fita a nivell de país, a nivell de Catalunya, tenir un metro amb tantes línies i que arriba a tants llocs, fins i tot fora de lo que seria estrictament el cinturó o el cordó metropolità, no? Lògicament ha costat arribar fins aquí.
Moltíssim.
No s'ha arribat d'un dia per l'altre.
I no està acabat.
I, bueno, encara s'estan fent ampliacions, la qual cosa està molt bé. Però, insisteixo, això és un cas puntual amb un àmbit de 3 milions de potencials usuaris. El problema sempre és a comarques. I això, els que som del sud, ho tenim molt clar. Sempre hem conviscut amb aquesta precarietat, i quan Rodalies eren regionales, els que tenim ja una edat ho recordem com a regionales, precisament el nom no era casual, eh? Regionales, de la regió, allò, saps? El que no és el centre regional. I sempre hi havia doncs, aquests retards, aquestes avaries, que ara sembla sorprendre, no? Ostres, és que hi ha una avaria, no sé quin punt. No, perdona, avaries n'hi ha hagut tota la vida, no? Llavors em parlaves també dels catalans, i jo tinc un record, un record negatiu.
Segur.
Perquè jo recordo, quan era bastant més jove que ara, que algun cop, amb els amics, anàvem a Núria, i sempre es plantejava el mateix dilema. Paguem, no sé quan eren pessetes, un disbarat, paguem les 2.000 pessetes que val anar de Ribes de Freser a Núria o anem caminant? I jo era el dels que sempre deia anem caminant, que de pas farem una mica d'esport i de salut, no? Clar, jo he vist també que com a iniciativa, com tu deies, popular, més aviat des del meu punt de vista és iniciativa privada que ha acabat recollint diner, recollint finançament públic, que això seria un altre debat. Això seria molt interessant també saber un percentatge, quin percentatge dels ferrocarrils de la Generalitat es paguen amb diner públic, no?
Tot avui.
I quina part es paga amb el bitllet dels usuaris, que és el que jo us comentava de Núria, no? Que realment dius, home, val, el cremallera és molt bonic, i veus tot el paisatge i no et canses, però déu-n'hi-do el que costa un bitllet de cremallera. Bé, també volia comentar, Toni, ja que has parlat del tema de proximitat, de mercaderies amb vaixell, tampoc sense entrar molt a fons, justament la setmana passada vàrem parlar aquí, en aquest programa, de pesta porcina africana. Mm-hmm. Jo vaig fer un esment al sector porcí. Jo crec que a Mollerussa d'aquí a poc em posaran una estàtua amb el meu nom.
Sí, segurament.
I bueno, doncs, en fi... Llavors, amb el sector porcí, i ho vaig explicar la setmana passada, passa una cosa molt curiosa, que podríem dir, oh, que bé, no? Tenim porcs a Catalunya. De fet, en tenim un per cada persona, un porc per habitant. I, per tant, podríem menjar tranquil·lament de proximitat. Què passa? Que és que, en realitat, només el 20% o el 30%, molt estirar, és per consum propi a Catalunya. El 70%, entre 70 i 80, és d'exportació. I una part se'n va a França, que això és una dada molt curiosa, però una altra part se'n va a la Xina, Toni, se'n va a la Xina. Llavors, clar, això que comentaves, no? Sí, és que estem important amb vaixells des del Mercosur, des de la Índia, des de la Xina. Sí, però és que nosaltres també estem pecant, estem portant els nostres productes a la Xina i ens quedem aquí el residu, que són els purins, i que ens carreguem els aqüífers amb els nitrats, no? Llavors, clar, és molt complexa parlar de macroeconomia i d'això, d'importació-exportació. Llavors, quan ho barregem amb transport, per mi és encara més complexa.
Bé, no, jo crec que no, eh? Perquè tu estàs veient alguns exemples i que no són homologables, diguem-ne, amb algunes coses, no? A cremallera de Núria.
Però això és anecdòtic, eh?
Sí, no,
per exemple, vols el porcí. Home, no, si parles del porcí, llavors ja...
Anem a porcí també, si vols. Però parlem de cremallera de Núria. Cremallera de Núria s'entès com un tren turístic, vale? No com un transport, diguéssim, de masses per anar a la feina, no?
Escolta, la gent que no té bon estat físic... Només hi pot arribar un cremallera, Núria.
No, i jo també hi arribo un cremallera. I he buscat el preu. Mentre estaves xerrant, he estat buscant el preu del cremallera. No?
Ara deu ser més barat. Que fa
34 euros.
Oh, vale. Déu-n'hi-do.
No,
si fas una
34
vegada...
34 euros pica,
un moment, 34 euros si fas una vegada. Sí, 34 euros és un dinar més, diguéssim, dos dinars, diguem-ne, no? Si són de 17 euros. I si són una mica més cars, és un dinar. Però una infraestructura de transport, diguéssim, no diari, d'acord? No per anar a la feina, sinó amb vocació turística, no? I també és i aquest preu del bitllet l'hem de comparar, per exemple, amb el preu del bitllet per anar a Aigüestortes, per exemple, o per pujar a Sant Maurici en taxi, no? Si tu a data d'avui vols pujar a Sant Maurici en taxi, és a dir, també pots fer el mateix, puges caminant, que hi ha molta gent que ho fa, però després hi ha una certa gent que també, si vol gaudir d'aquell espai natural, per molt que vulgui caminar, no pot, vale? Mm-hmm. Perquè és més gran, perquè es cansa més, no cal tampoc, no? O perquè és una canalla molt petita, i els, bueno, pels motius que siguin, no? Necessiten d'un suport de vehicle per anar a veure, per exemple, a Sant Maurici, no? Mm-hmm. Ara estava buscant el preu, encara no l'he trobat, però diria que estem parlant de 22 euros, d'acord? Si nosaltres anem a Montserrat, no? Per exemple, també és un element, diguéssim, cultural, religiós, de lleure, i també hi ha un cremallera per pujar cap allà. Aquests elements no són de transport col·lectiu diari, sinó que són uns elements de gaudir d'uns espais, amb uns elements naturals i altres elements culturals o religiosos, els que siguin, no? I això dissuadir que es pugi en vehicle privat. Per tant, és el que diríem el mètode de càlcul de viatge, no? Jo, si vull anar a Núria, sé que tinc que pagar aquests 34 euros. Si vull anar-hi molt sovint a Núria, el preu canvia, perquè l'abonament de temporada va a 109 euros. És un altre preu molt diferent
és com PortAventura,
de tota la temporada. Però no deixa de ser un element turístic. Tornem a la...
Compte amb això, perquè no traiem importància al turisme a Catalunya. És a dir, a nivell d'economia de país, el turisme pesa molt. I ja sigui el turisme rural, com el turisme de platja. Aquí també trobaríem grans diferències. Et volia només apostillar, com diríem en castellà, que al Puigmal no s'hi puja ni en cremallera ni en taxi. Eh que no?
No.
Vale. Doncs ho poso en context, perquè sembla que haguem de fer-ho tot turístic. I no té per què. Per raons històriques, segurament, quan es va construir el primer cremallera a Núria, doncs hi devia haver alguna activitat minera, alguna altra cosa que no fos exclusivament el turisme. Aquí és on vaig.
Però sí, d'acord, però penso una cosa, i anem obrint, diguéssim, capes, no? Nosaltres aquí, per exemple, amb el tema aquest, i tu ho saps molt bé, i ho han defensat també públicament, nosaltres a casa nostra tenim fent números rodons, És igual, em permeteu una llicència que no sigui precís, però és igual. 190 espais protegits. D'acord? D'aquests 190 espais protegits, que hi hagi algun element de transport col·lectiu per poder-hi pujar, hi ha el tema de la cremallera de Núria, el tema de Montserrat, podríem afegir-hi Barcelona, en un sentit ampli, a Collserola no hi ha un element, diguéssim, per pujar d'aquesta manera, sí que hi ha un... depèn de quina zona de Collserola també trobaríem un funicular, va? El tindríem el tema de pujar amb jeeps a la zona d'Aigües Tortes, és diguéssim, al parc de Aigües Tortes i Sant Maurici, i poca cosa més, Vale? Per tant, de 190 espais, solament n'hi ha 5 o 6, generosos, que hi hagi aquesta estratègia, diguéssim, de transport. I jo també sóc una persona que defensa la idea de que tothom, al marge de la seva condició física, ha de poder gaudir per pujar a alguns llocs. Tu mateix deies l'altre dia, recorda que deies, home, és que no es pot anar a tot arreu una persona que tingui mobilitat reduïda. 100% d'acord, però això no treu que en alguns llocs sí pugui anar-hi. I, per exemple, una persona amb mobilitat reduïda pot pujar perfectament a Sant Joan, amb tota l'estructura que hi ha de Ferrocarrils de la Generalitat per pujar a dalt, després els funiculars que et poden desplaçar més amunt, a Núria també pot pujar una persona amb mobilitat reduïda, a Aigües Tortes també. Per tant, sí que hi ha alguns espais que estan preparats també per a aquests col·lectius. Ho dic per situar aquest tema i treure'l del tema del transport de que estem parlant de rodalies i mercaderies. Dit això...
Espera, només un incís. Segurament ho coneixes. Hi ha un sistema de transport adaptat precisament per persones amb mobilitat reduïda. N'hi ha uns quants, però n'hi ha un d'ells amb el qual jo hi vaig tenir una certa relació fa uns anys, que es diu Joalet. La Joalet és una mena de poltrona o de silleta de la reina, com es diu en castellà, a la qual dos persones, si no recordo malament, també pot ser una, però per una és molt pesat. Normalment són dos. Dos persones porten aquesta mena de cadira adaptada perquè la tercera persona, que és la persona que té la mobilitat reduïda, doncs pugui arribar al mateix lloc on arriben les persones que sí tenen el 100% de mobilitat.
Sí, però coincidirà, i coses d'aquestes en diverses, i fins i tot se n'ha fet alguna experiència, no?, i s'ha filmat, per exemple, si no recordo malament, també al parc d'Aigües Tortes de Sant Maurici, pujant una persona fins a cotes, però això existeix, però insisteixo, no és ni massiu ni és molt habitual. Estem parlant que això a data d'avui té una capacitat de portar persones amunt i avall, diguem-ne, molt limitada, perquè, diguéssim, va, no sé com xifrar-ho, però podríem dir 100-200 persones. No té capacitat de transportar, diguéssim, cada dia 1.000 persones.
Anem a
porcí i tornem al tema de rodalies i al tema d'aquest de les mercaderies. El tema del porcí no deixa de ser, no? Jo crec que quan parlem del porcí li hem d'afegir la paraula indústria, no? Perquè si no li afegim la paraula indústria ens equivoquem, no? Que sigui indústria no és pejoratiu, d'entrada, perquè la indústria no té per què ser pejorativa, però sí que s'ha entès conceptualment com una indústria, d'acord? És a dir, no ha de ser entès com una ramaderia extensiva de xai o d'altres elements. Això té una altra lògica diferent, val? En canvi, la producció del porcí ha de ser entès com una activitat de caire industrial. Quan diem una activitat de caire industrial, ja l'estem posant en un carril concret, que vol dir que tota indústria, no la porcina, no, i la que produeix cotxes, i la indústria que produeix qualsevol altre component, ha de fer-se càrrec de la gestió dels seus residus. D'acord? Això és una obvietat, diguéssim, amb el tema de producció industrial. Algú s'imagina una fàbrica que faci acabats de crom, ja per posar una cosa molt contaminant, no? Crom 6 i crom hexavalent i crom 3, els niquelats aquests que es fan, i no es faci càrrec de la depuració d'aquestes aigües, estic segur que es posaria el crit al cel, no? Per tant, és una activitat industrial, no?, que ha de fer correctament les seves coses, sigui produint porcs o sigui produint niquelats. No, és igual, és indiferent. O la indústria del cava, o la indústria del vi. Què fa la indústria del cava i la indústria del vi? Què agafa? Totes les coses que li sobren i les llença al primer barranc. Home, no, això no va així, no? Per tant, tota l'activitat industrial ha de fer-se càrrec de la gestió dels seus residus. Aquí podem obrir la porta amb el tema porcí, amb el tema de residus i amb el tema del transport, no? També.
Marxo ja. De fet, amb el sector vitivinícola ens passaria alguna cosa semblant amb del que ens passa amb el porcí, que hi ha una gran part de la producció vitivinícola que s'exporta i només en consumim una petita part.
Efectivament.
Això a nivell... Clar, és, aquesta jo crec que és la qüestió, no? Ara quan marxis, si vols, aprofundir, et deixaré el teu minut de glòria. No faltava més. Però potser és la qüestió que s'hauria d'aprofundir, no? En trencar aquest desequilibri tan patent, no?, que hi ha entre transport, consum, capitalisme, proximitat... Com ho podem combregar?
Per mi aquestes coses, entre cometes, no són fàcils de fer, però conceptualment, torno a dir, són senzilles. Aquí el que es tracta és de fer transicions. Això ho hem parlat moltes vegades, Joan Ramon, com passem d'un model a un altre, no?, i com fem la transició. I entendre que la transició és un viatge. A vegades el viatge pot ser curt, uns mesos, però amb els temes que estem parlant no és un viatge curt, són viatges llargs. Estem parlant de viatges, sent optimistes, que poden durar a uns quants anys, 10 anys.
Es poden fer eterns, eh?
No, s'estan fent eterns. S'estan fent eterns per manca, diguéssim, de voluntat i per manca de lideratge polític d'aquestes coses. Perquè si es vol, i això és una frase que és òbvia, si es vol es pot, i si es vol les coses, fent servir un símil portuari, arriben a bon port, però s'ha de voler, s'hi han de posar els mecanismes, els mitjans, els recursos. I sempre ho hem dit moltes vegades, a Catalunya tenim la gran sort, perquè jo crec que és una sort, Déu, jo que és una sort,
diem adéu a Joan Ramon Mendo per la gent que no ho està veient,
jo crec que és una sort immensa que a Catalunya tenim un ampli nivell tècnic, tecnològic, de coneixement, infinitat de centres de recerca, infinitat de gent que sap, diguéssim, té uns coneixements amplíssims de moltes coses, també amb infraestructures i moltes altres, no? I moltes vegades sembla que tot això quedi tapat pel soroll, no? Tota aquesta capacitat humana i tècnica posada al servei i a treballar ben orientada al servei de la col·lectivitat, aconseguim fer grans canvis. Aquí el problema que tenim és que partim d'una situació històrica d'asfíxia, i les infraestructures no són l'excepció d'asfíxia econòmica, diguéssim, per fer avançar el país, no? I aquesta asfíxia econòmica té moltes facetes, i una de molt que s'ha posat ara molta virulència sobre la taula és el tema de les infraestructures. Perquè la gent entengui la magnitud de la tragèdia, que suposo que entén tothom, no? Enquestes recents, i aquestes sí hi ha més nombroses, no les que nosaltres fem i ens contesten,
sí, ens contesten tres persones,
no? Una del diari 9-9, en aquest cas, no?, amb un nivell de participació de persones al voltant de 600, no?, se li feien la pregunta: per què s'ha produït el caos dels inicis de Rodalies? Per falta de comunicació, per les pluges i per manca d'inversió de les línies. Doncs bé, en percentatge, diu, per falta de comunicació, va contestar un 1%. No sé, potser estaven orientats.
Home, tenen un greu problema de gestió de la comunicació amb el tema Rodalies, Adif, tots, bastant greu, però això és un tema a part.
Efectivament. Després l'altre, un 3% diu per les pluges, i en canvi, el 96%, la seva resposta és per manca d'inversió a les línies, no? És a dir, jo crec que tothom és conscient d'aquesta manca d'inversió històrica, no?, que fins ara no s'havia posat amb aquesta virulència sobre la taula. insisteixo, potser hi ha gent que ara estarà sorpresa, dirà, hòstia, com és possible que tot això passi ara que hi ha hagut un accident a Gelida, malauradament, i a més, portem 3 setmanes plovent cada dia, i sembla que això és... No, això no és la causa. Això no és la causa del desastre. La causa del desastre és la manca reiterada d'inversió al llarg dels anys, no? I tot això, què passa? Que si tu no fas una inversió, al final arriba un dia que les coses, doncs, es col·lapsen.
Petan, com ha passat.
Exacte. La definició de col·lapse, no? Què diu el diccionari sobre la definició de col·lapsar? Diu, deformar-se una estructura fins a un punt crític, de manera que hi ha perill que se'n produeixi la caiguda total o parcial. Jo crec que aquesta definició encaixa perfectament amb la tragèdia que estem vivint a casa nostra. I aquesta tragèdia està afectant a centenars de milers de persones cada dia, les que fan servir Rodalies, però també està afectant a totes les persones que s'han passat de Rodalies a la xarxa d'autobusos, que també tenen una espècie de col·lapse, perquè els viatges són més llargs, la complexitat d'arribar a molts llocs del territori amb l'autobús augmenta exponencial, els autobusos fan la ruta que podríem dir del bacalao d'estació en estació, la qual cosa vol dir quilòmetres de més amunt i avall, no són recorreguts lineals, a la zona al voltant, diguéssim, de tota la zona del Penedès, que està afectat per l'accident de Gelida i el tall de l'autopista, la casuística dels autocars fan rutes llarguíssimes per arribar a lloc, i ara resulta, si no estic mal informat, que ahir, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, però fa molt poc, van decidir que tots aquests autobusos potser que els deixessin passar per l'autopista, d'acord? Solament els autobusos. Ostres, tampoc estem parlant de 5.000 autobusos al dia, estem parlant d'uns pocs centenars d'autobusos que puguin... I això simplifica molt el dia a dia de moltíssima gent. Sembla mentida que en tanta gent pensant, en tanta gent dissenyant i en tanta gent organitzant, diguéssim, les coses arriben a un punt, com han arribat a casa nostra, de col·lapse total, no? I sortir d'aquí, insisteixo, no serà fàcil. I l'única manera de sortir d'aquestes coses...
Ja, però s'ha de pensar mal mentrestant.
Sí, el mestre...
Si sent optimista, tu li poses uns 10 anys. 10 anys són bastants.
Sí, una colla.
Vull dir,
una penitència llarga.
Sí, què fem mentrestant?
No, mentrestant és molt senzill. Mentrestant és fer neteja de tot el, diguéssim, els staff directius que han portat aquesta situació. Insisteixo, per això posava l'exemple, i estic segur que tu, Marina, jo, he dit al Joan Ramon, qualsevol persona que tingués la responsabilitat d'assumir una gestió d'una infraestructura, la primera cosa que fas quan tu entres en un càrrec d'aquests, o hauries de fer, és estar informat de tots els problemes que hi han. I després, potser dependrà de tu o no dependrà de tu poder-los anar solventant. Però si els saps, els has de posar sobre la taula i has de fer tot el possible perquè se'ls vagin solventant. I no, diguéssim, no dir res i anar fent que la cosa vagi arribant malament. La manca de manteniment és una cosa flagrant, perquè imagineu-se, si la gent potser ho entén més fàcil, una casa acabada de fer. Una casa acabada de fer nova de trinca, i suposant que s'hagi fet tot bé i no hi hagi cap problema, potser podem estar-nos de, no sé, doncs a la millor 7 o 8 anys sense fer res, com aquell qui diu, perquè com és acabat de fer nou, doncs allò tot funciona bé. Però és que si no hi fem res mai, apareixerà alguna gotera, apareixerà algun trencament, i si no s'hi va fent res, potser arribarà un dia, al cap d'X temps, i aquí n'han passat molts anys, que se'ns caurà la teulada. I doncs tots correm i no, perquè se'ns ensorrà la teulada. Ostres, que aquestes coses se saben, que aquestes coses no s'improvisen, que els manteniments preventius se saben com s'han de fer, que hi ha expertesa per fer-ho. I la pregunta és, per què no es fan? Doncs per deixadesa, i una manca absoluta dels que estan davant de les coses de responsabilitat.
Bé, veurem aquí mentrestant si funciona, perquè al final la pràctica, la gent el que vol és arribar a la feina, arribar a les universitats, arribar a casa, perquè quan surts a primera hora i trobes retards, ja no és agradable, però quan has sortit de treballar i a sobre tard, és encara molt pitjor.
Però fixa't una cosa que estic segur que passarà relativament... amb un horitzó relativament aviat, no? Ara estem en el punt de màxim conflicte, de màxim sideral, no? Aquest punt de màxim conflicte i màxim sideral és una xarxa de Rodalies que funciona a trams amb tren i a trams
amb autobús.
Això, des del punt de vista de l'usuari, és un...
És insostenible.
Bueno, és diguéssim, solament aquella gent que no té altra solució ni altra alternativa que fer això ho fa, perquè tota l'altra gent que ha pogut sortir-se d'aquesta teranyina, no, ja ho ha fet. Ara imagineu-vos que a poc es vagin eliminant el tema de... aquesta doble xarxa, no? El tema d'autobusos, i tornéssim a la normalitat aparent de que totes les trens circulen per la via. Si recordeu, quan això passava, i no fa gaire, el nivell d'incidències que hi havia al servei no és que fos enorme, no, era extraordinàriament exagerat, deficiències constants. I per acabar-ho d'adobar, ostres, ara resulta que diuen que tenen un centre de coordinació dels més nous del món i no para d'anar caient dia sí, dia també, tot el tema aquest. Avui, si no recordo malament, diria, ha tornat a caure, no vull equivocar-me, un parell de vegades més aquest matí, no? Ostres, però quin desori és aquest? Insisteixo, aquí ha arribat un punt que això necessita de que entri aire nou, fer neteja de tot aquest staff de direcció que han portat tot això al col·lapse, i aquest aire nou vol dir que Rodalies de Catalunya comenci a ser de debò Rodalies de Catalunya. Es comenci a posar a fer les feines que s'han de fer i anem sortint d'aquesta, diguéssim, corser que ens asfixia tant pels viatgers com per les mercaderies. Penseu que si això dura molt, el tema de les mercaderies, la seva gravetat també és enorme. Una cosa que tampoc es diu gaire...
30 segons.
Sí, una cosa que tampoc es diu gaire és totes les mercaderies, en aquest cas els cotxes de Seat Martorell, no? Que també tenen una dificultat enorme per sortir, perquè justament una de les dificultats és estar motivada per l'accident de Gelida i l'altra col·lateral està motivada per la situació precària del túnel de Rubí. Per tant, precari, 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 i necessitem aire net i regenerar els equips.
Ho deixem aquí. Moltes gràcies, Antoni Ferran, una setmana més. Moltes gràcies també a en Joan Ramon Mendo, que ja ha marxat fa una estona. Ens retrobem d'aquí dues setmanes amb tu, Antoni.
Molt bé, ens retrobem i seguim parlant de temes que n'hi ha una pila.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 4 de febrer del 2026. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Per un cos serà estrellat, mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Forsake me. I'm loving angels instead.
triste. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova